Passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del Gai del Monestir. Estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, com cada dimecres en companyia dels diferents representants de les formacions en representació al ple municipal. Saludem tot seguit a Eloi Rovira per PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'Ignasi Bea per la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Al Sergio Blaquet per Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla d'Esquerra Republicana, molt
bon
dia.
Hola, bon dia.
Roser Casamitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
En Vicenç San Francisco del PSC, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Àlvaro Benejant del Partit Popular, molt bon dia.
Tingui. Bon dia.
Doncs el tema que avui els plantegem als nostres contertulians és sobre el... No, és que sembla examen,
sembla que
avui
no... Sembla que tenies del
sobre,
eh?
puntuarem...
Examen sorpresa. Demanem
a l'audiència que puntuï l'examen d'avui. No, no, és, fem broma, però el tema és seriós. Avui publicava aquest matí cugat.cat el resultat del baròmetre inclusió de Sant Cugat de l'any 2017. Un 11% dels santcugatencs es troba en situació d'exclusió social. Hi ha moltes dades a repassar. Recordem, i segurament en les seves intervencions farem memòria, doncs, que és un tema que s'ha posat amunt de la taula diverses vegades en el que portem de mandat i que finalment tenim aquest resultat. Nosaltres cerquem les valoracions dels partits que avui tenen presència aquí a l'estudi Ramon Bernils. Comencem pel PDeCAT, Eloi Rovira.
Bé, doncs la veritat és que una xifra, que sigui quina sigui el percentatge, doncs no agrada. O sigui, un 11, un 20 o un 5. La veritat és que ningú vol tenir una ciutat doncs, on hi hagi gent que no arribi doncs, a cobrir aquestes necessitats bàsiques, perquè el que estem parlant doncs, en aquest 11% és fer front a aquestes despeses bàsiques, no?, de manteniment doncs, de l'habitatge, d'una llar i de cobrir doncs, l'alimentació i altres serveis bàsics. No estem parlant de serveis complementaris, per tant, doncs, hem d'estar molt atents i s'ha de seguir posant doncs, fil a l'agulla amb aquest tema i seguir posant mesures correctores de diferents àmbits. Hi ha diferents maneres d'intervenir, no? D'una manera seria doncs, l'ajut directe a aquestes famílies doncs, per anar poguent doncs, fer front a aquesta situació, i l'altra dotar-la de recursos, ja sigui des de l'àmbit personal i des de l'àmbit municipal i des de la xarxa empresarial, doncs, perquè aquesta gent doncs, es pugui reincorporar o tenir unes millors condicions de vida gràcies també doncs, a tenir una millor condició doncs, laboral. Per tant, des de l'administració pública el que hem de fer doncs, és estar atent doncs, a que totes aquestes persones estiguin fent aquest seguiment per part de serveis socials, per donar-los tot aquell suport que necessitin doncs, per beques menjador, ajut a l'habitatge i altres mesures que estan doncs, vinculades, i si cal crear-ne de noves, doncs, com s'ha anunciat, no?, aquesta taula d'emergència habitacional, entre d'altres, doncs s'ha d'estar atent i s'ha de fer. I alhora, doncs, com a municipi, també hem de generar oportunitats doncs, al teixit empresarial o al teixit associatiu doncs, perquè aquestes persones s'integrin doncs, també en una xarxa social, i també doncs, perquè el teixit empresarial del municipi ofereixi llocs de treball per tothom, llocs de treball amb unes bones condicions, no, que no siguin precaris, perquè aquestes persones es puguin reincorporar doncs, en aquest sentit, a no tenir doncs, aquesta dificultat per afrontar aquestes necessitats bàsiques doncs, que tots necessitem. I aleshores també, com a administració supramunicipal, doncs, també ens hagués ajudat molt doncs, que no ens haguessin tirat enrere altres iniciatives com les lleis de l'abast energètic i d'altres iniciatives parlamentàries que es van aprovar i que ens van aturar als tribunals doncs, per d'alguna manera ajudar totes aquestes famílies doncs, a fer més accessible el consum energètic, sobretot que de la llar, no?, que seria l'electricitat i el gas. Per tant, doncs, nosaltres seguirem treballant, evidentment, en col·laboració doncs, amb tots els agents que formen part del ple i dels altres agents que estan treballant dia a dia amb aquestes persones, i, per tant, doncs, intentar corregir-ho el més aviat possible.
És el torn ara de la CUP, Ignasi Bea.
Sí, jo començaré amb l'única valoració positiva d'aquest estudi, que és el fet que s'hagi publicat, que s'hagi fet, perquè... Com a primer punt, portem bastant de temps parlant del baròmetre d'inclusió, i nosaltres el que lamentàvem, diversos grups hem lamentat, de fet Esquerra Republicana va presentar una moció, hem estat 2 anys sense aquest tipus de dades. Aquí estan més aprofundides, és cert, però en l'Observatori Sociològic, que es fa de manera semestral, van sortir, bueno, sempre s'havien preguntat per aquestes qüestions, I què passava amb aquestes qüestions? Doncs que hi havia un percentatge bastant sostingut des del principi de la crisi, que arribava en alguns casos fins al 17% de gent que tenia problemes seriosos per pagar llum, aigua o l'habitatge, no? Per exemple. També dades que deien que la gent de cada 4 anys no podia estalviar ni un euro, per tant que arriben justíssims a final de mes, etc, etc. Aquestes dades fa un parell d'anys van desaparèixer a l'Observatori Sociològic. No sabem per què, però podem fer hipòtesis. Nosaltres malauradament ens sabem que és allò de bueno, ojos que no veien, corazón que no siente, doncs si no sabem les dades, doncs bé, dissimulem una miqueta, i per això és positiu que hagi sortit, perquè es va fer una moció, la gent d'Esquerra Republicana fa una moció que va tenir un suport important, però el govern va votar en contra, arguint que això es publicaria. Nosaltres vam pensar que no era excloent una cosa de l'altra, que mentre no es feia això, que ha trigat molt temps, podíem seguir tenint les dades. Però vaja, sí, és greu. Per tant, primera valoració, notícia positiva que ha sortit el baròmetre. El baròmetre què fa? Confirmar aquestes coses. En primer lloc, que Sant Cugat, malgrat que les dades són diferents d'altres llocs, o sigui, no són les mateixes dades les del carrer Major de Sant Cugat que la del carrer Sant Ramon del Raval, però no obstant això, Sant Cugat també hi ha crisi. A Sant Cugat la crisi no ha acabat, sinó que s'han cronificat situacions, determinades situacions. No parlo, per exemple, de situacions que també s'han cronificat, com l'atur de persones de més de 45 anys, però aquestes són molt concretes i són de les quals parla el baròmetre. Tenim un percentatge significatiu. En tot cas, l'Eloi ha dit una cosa que és certa, que és que fins que això no sigui zero no és motiu de satisfacció, però en tot cas un percentatge de gent menys fiable de Sant Cugatencs que malden per pagar coses bàsiques. I al nostre entendre, no només l'administració local, sinó l'administració en general, un dels objectius que té principals és garantir els drets bàsics, els serveis bàsics dels ciutadans. Per tant, les administracions, des de la local fins a les de més a dalt, s'han de posar les piles. En segon lloc, el que deia, la crisi no ha acabat. Fa temps que tenim un discurs de la crisi acabat, o hi hem passat els pitjors moments. Bé, que ens deixin que ho posem en dubte. De fet, hi ha economistes que diuen que ara tindrem un repunt cap al 2020. En tot cas, la crisi va fer que unes persones concentressin molta riquesa, alguns se n'han sortit, però s'han cronificat aquestes situacions. La majoria de la població ha vist empitjorat el seu nivell de vida. Hi ha gent que aquest descens del nivell de vida ha fet que arribi en aquestes situacions d'exclusió social, i hi ha gent senzillament que doncs ja no pot sortir a menjar fora, ja no pot comprar el llibre, no pot fer moltes coses, no? Perquè això, aquestes dades seguiran augmentant, com a pronòstic, per una mica per acabar i resumir, seguiran augmentant perquè hi ha una qüestió cabdal, que és l'habitatge, que va pujant de preu, i els sous no tan sols no augmenten, sinó que estan congelats en el millor dels casos des de fa més d'un lustre, no? Per tant, aquestes dades, que ja les hem de combatre a diferents nivells, ja no seran les pitjors. I ara sí, finalment, perdoneu, l'Eloi ha comentat que s'han de serveis socials a treballar, és evident, serveis socials fan molt bona feina, i malauradament ens trobem que falten molts recursos, falten piros per gent. Hem tingut desnonaments aquesta setmana que generen problemàtica perquè no tenim lloc per totes les persones que ho necessiten, però més enllà d'aquestes situacions que nosaltres podem fer, dic pal·liatives o assistencials, i no ho dic en to pejoratiu, el que hem de ser conscients és que tenim un sistema econòmic que això ho genera, no són externalitats, no són danys col·laterals, no són conseqüències no desitjades d'una activitat, sinó que són inherents al propi sistema. Un sistema que és competència, té uns que guanyen i uns que perden. I aquestes són les conseqüències del sistema econòmic profundament injust que tenim.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Pues lo mismo digo yo. Bienvenido sea el estudio porque refleja una realidad que algunos... que algunos no han querido ver, ¿no? A mí me recuerda aquel documental, me parece que era de Al Gore, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Que era de una verdad incómoda o algo así, ¿no? Pues en San Cugat tenemos una verdad incómoda, y seguramente le daré la razón al Ignasi, y a la vez diré que estoy en contra. Es posible que no aumente la cifra, porque lo que no aparece en este estudio es todos aquellos vecinos de la ciudad que se han tenido que marchar y que ya no están. O sea, digamos que antes de caer en esta situación de precariedad, porque somos una ciudad muy cara y donde a veces cuesta, tenemos el IBI y el precio de la vivienda, que sobre todo son excepcionalmente altos, y entonces hay un éxodo. Y entonces, digamos, a medida que estas personas vayan desapareciendo de esa ciudad, pues se harán invisibles y no aparecerán en este tipo de encuestas, pero el drama, en todo caso, ha seguido existiendo. Hay leyes supramunicipales, como se han dicho, que en principio venían a poner remedio. Yo recuerdo en su día la ley de dependencia, una de ellas, que a veces son leyes positivas, Pero al final esas leyes, si no se dotan de recursos, pues no sirven absolutamente para nada. También nos sucede a veces en el ayuntamiento, ¿no? Tiramos mociones y al final si no van en presupuestos, pues son papel mojado. Nosotros desde Ciutadans creemos que tiene que haber unas bases para, por lo menos para intentarlo y para mejorar, aunque sea mínimamente. También a nivel, aunque suene mal, paliativo, nosotros propondremos un aumento de la dotación que recibe Cáritas. Esperemos que se apruebe, que ya hace una gran labor, que además, si no la hicieran ellos, la tendrían que hacer los servicios sociales. En cuanto al tema de la vivienda, nosotros vamos a proponer también en los presupuestos que se aumente la cantidad que en principio se había especificado de 1,8 millones para tanteo retracto y que sea algo superior. Y luego lo que tenemos que hacer también al final, y aquí seguramente sí que mi criterio será diametralmente opuesto al del Ignasi, imagino, lo que tenemos que hacer es que se cree trabajo, porque o sea la solución última a este problema es que se cree un trabajo, que en este caso sea de calidad, y entonces aquí tenemos una serie de ordenanzas fiscales a nivel municipal donde todavía hay margen para profundizar en determinadas bonificaciones y sobre todo bonificaciones para aquellos que creen trabajo, que creemos que tienen que ser los ejes fundamentales para intentar revertir esta situación.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana.
Sí. Bé, ja s'han dit moltes coses, però a vegades parlar de dades pot resultar feixuc, però és fonamental, com a mínim, en algun moment per situar quina és la foto d'on som, no? Perquè a vegades parlem i fins ara, com explicava l'Ignasi, que no teníem aquestes dades damunt la taula, intuïem, coneixíem de primera mà, com a mínim alguns que coneixem moltíssimes famílies perquè estem allà, ens preocupem, segur que tots els que som aquí, però en tot cas ho intuïem i ho anàvem veient, però ens faltaven les xifres. I les xifres el que tenen és que poden ser molt demolidores, perquè una xifra és una dada objectiva i no hauria de donar massa oportunitats per interpretar-ho, sobretot per intentar donar la volta. Hi ha moltes xifres que són importants de valorar, però, per exemple, hi ha una que és important, i és que diu que d'aquest 11% de persones que necessita ajuts, hi ha el 65% que no rep cap ajut. Ens hem de preguntar també per què no rep cap ajut. És a dir, persones que no accedeixen als serveis socials de l'Ajuntament perquè no ho saben, perquè no poden, perquè no gosen. Però en aquest sentit també s'ha de fer una feina proactiva per part de l'administració. Tu no pots tenir un 65% de persones que saps que necessiten ajuda i que no la demanen. Això també és important. Després la xifra és aquesta de 1 de cada 4 santcugatencs són pobres, amb diferents situacions, explica, un percentatge, amb el risc directe d'exclusió social, altres són al llindar, però quan ets al llindar i les coses no van a millor, com bé explicava l'Ignasi, doncs és molt fàcil, aquest pas entre ser al llindar i ser realment en el grup és molt fàcil. Per tant, no estaria molt d'acord amb que això no vagi a més, sinó probablement tot el contrari, perquè hi ha una situació estructural com a ciutat, que per exemple és el tema de l'accés a l'habitatge, que hem explicat molts cops que qui no té habitatge el condemna de forma automàtica a l'exclusió social, és un tema que no som capaços de resoldre i per tant és probable que aquestes persones que estan al llindar, no?, acabin traspassant la línia, perquè també hi ha la xifra de que hi ha un percentatge gran de persones que no arriben a final de mes. I, entre altres coses, és perquè hi ha una taxa d'esforç en el pagament de l'habitatge, sigui una hipoteca o sigui un lloguer, que et suposa un percentatge tan gran dels teus ingressos que també t'hi condemna, no? Que és aquella pobresa potser més invisible, que no vius al carrer, però com explicava també l'Ignasi, doncs no et permet fer una sèrie de coses que a la llarga les vas augmentant en aquest llistat, no? Per tant, diguéssim que tu miris per on tu miris, aquestes xifres són negatives. I sobretot el que demostren és aquesta gran desigualtat que hi ha a Sant Cugat, perquè la mitjana de Sant Cugat de persones que arriben alegrement a final de mes, per dir-ho d'alguna manera, és a l'11% i la mitjana catalana és al 5%. Això vol dir que tenim una ciutat eminentment desigual. I això també ho hem explicat molts cops, que aquest és un problema que tenim com a ciutat, aquesta gran diferència, no, entre reduir de les persones que molt tenen molt i les que no tenen gens. Llavors ve allò que hem dit molts cops, que ser pobre a Sant Cugat és molt difícil, perquè amb aquest entorn al final no et queda una altra que marxar de la ciutat. I aquí estic d'acord amb el Sergio. No computem totes aquelles persones que ja han hagut de marxar i han hagut de marxar perquè s'han vist expulsades per no poder pagar una primera necessitat com és l'habitatge. També hi ha altres dades importants, com per exemple el tema de la gent gran. Hi ha més d'un 16% que viu sola de gent gran. La mitjana també és superior a la mitjana catalana. Ho dic perquè també moltes vegades parlem de la gent jove que no té possibilitat d'emancipar-se. També ho diu molt clarament aquí. La mitjana molt més alta d'edat d'emancipar-se l'emancipació a Sant Cugat que a la resta del país, però també ens hem de començar a preocupar de la gent gran, no? Perquè aquesta, hi ha molta gent gran que viu sola i que, per tant, també està més a prop d'aquesta possibilitat d'exclusió social. I per acabar, i simplement, no?, ratificant el que deia l'Ignasi, de dir que a l'Estat i diguéssim, estructuralment el sistema no sembla que ens pugui dur a revertir aquestes xifres a Sant Cugat i a la nostra societat en general, perquè aquí ara estem fent una anàlisi de la ciutat, que és el que ens pertoca, però en general, no? Deixeu-me que digui que una mostra, no?, d'aquest sistema que sempre beneficia els mateixos, els rics, i que no té en compte la gent que més ho necessita i les persones en general, no és res més que la sentència del Tribunal Suprem que avui, la decisió que avui hem tingut. És que això seria com si diguéssim, no?, el global. Al final de tot, aquesta és la realitat de la societat que tenim.
Més opinions, Roser, que ens ha mitjana iniciativa.
No sé si hi ha moltes més.
Segurament sí, o almenys jo matisos.
Quan vaig llegir el baròmetre inclusiu em vaig quedar allò que es diu de pasta de boniato, per dir-ho en vulgar, perquè, francament, que pràcticament una tercera part dels ciutadans de Sant Cugat estiguin al llindar de la pobresa, em va semblar molt fort, i que d'aquests un 70% no pugui pagar les coses bàsiques, és a dir, aigua, gas, llum, també em va semblar molt, molt, molt important. Però, a part de tot, hi ha coses, jo crec que el que també em va cridar l'atenció, diríem, dues coses. Una, que ja s'ha comentat, que és la gran desigualtat. És a dir, el baròmetre ens diu que un 22% dels santcugatencs no poden tenir cotxe. Tots diem, i crec que tots, si ara mateix ens ho preguntessin, que hi ha moltes famílies que en tenen no un, sinó tres de cotxes. Llavors, això, juntament amb aquest percentatge que ja ha dit la Mireia abans, de les 11% i escaig de famílies que viuen molt bé, ens indica que tenim una gran desigualtat a Sant Cugat. I que quan diem que som la ciutat de renda més alta, doncs jo crec que ho diem perquè realment hi ha una sèrie de gent, pocs, però alguns, que tenen una renda molt, molt, molt alta, i que quan fem la mitjana, doncs, efectivament, quedem com a reis, però això és a costa, diríem, d'uns quants poquets que tenen una renda molt alta. I una altra cosa que també em va cridar l'atenció del baròmetre és la distribució d'aquesta situació de pobresa. És a dir, no... M'enteneu? Vull dir, està repartit entre el carrer Major, Collfabà... No. La gent que és majoritàriament pobra o està en risc de pobresa, que no pot arribar a final de mes, que té dificultats, viu en uns barris molt concrets. Per tant, jo m'estic preguntant si a Sant Cugat, malgrat tot, no tenim uns certs guetos en aquest sentit. No estan repartits d'una forma uniforme per tota la ciutat. Per tant, jo crec que realment ens ho hem de fer mirar, perquè tot plegat indica que el fet de que tinguem la renda per càpita més alta, que siguem la tercera ciutat o la segona més rica de tot Catalunya i l'Espanya sencera, ens està dient que això és com allò del pollastre, no? Doncs mengem un pollastre cada un, o tu en menges dos, jo cap, i això és, jo crec que és aquí on estem, i crec que és el més preocupant de tots.
Vicent San Francisco, del PSC.
Sí. Diu un amic meu que ser pobre és dur, però ser pobre en una ciutat de rics encara és molt més dur. I el que veiem amb aquest baròmetre és que realment això que estem en una ciutat de rics tampoc és veritat, és una mentida. Hi ha, com diu la Roser, una certa part de gent que té molts diners i altra part que no en té. Això ho hem de veure. També estic d'acord amb el tema de la repartició d'aquesta pobresa. Són barris com la Floresta, com el Monestir, com el Centre. Per què ens passa això? I hem de solucionar-ho. Nosaltres, des dels socialistes, pensem que hem de fer coses, i coses que s'han de fer des de, per exemple, l'acord de pressupostos que hi ha de l'Estat espanyol, del PSOE amb Podemos. Hi ha ajudes per les famílies, hi ha, per exemple, una pujada del salari mínim. És a dir, hi ha molta gent que està treballant i que a la vegada no pot arribar a tenir els mitjans necessaris mínims per viure. Aquestes propostes les tenim des dels nous pressupostos generals de l'Estat. Jo crec que es podrien aprovar per aconseguir tot això. Per altra part, també s'ha parlat aquí del que fa des de la Generalitat. Tenim aprovada la Generalitat la llei de renda de reinserció mínima des de fa un any, que tampoc s'està aplicant, tampoc s'està veient l'efectivitat que tingui aquesta llei que es va aprovar. Per altra part, també s'ha parlat aquí de lleis que es van anar al Tribunal Constitucional però que ara amb els socialistes, doncs, per exemple, la llei per al tema de, del, bueno, de la pobresa energètica, etc., amb el govern socialista ha decidit retirar aquests recursos del Constitucional, amb el qual aquestes lleis podran funcionar. I jo crec que aquest és el camí que hem de treballar, tenir les dades i tenir eines per poder treballar i solucionar els problemes.
Álvaro Benesan, del Partit Popular.
Jo, al principi, no sabia exactament aquest baròmetre d'on traia les dades, fins que vaig veure que era una enquesta.
Una enquesta de 400 i escaig persones, de mostratge, via telefònica, i segons l'empresa que s'ha encarregat de fer-la, hem parlat nosaltres directament, doncs han fet un mostrari, diguéssim, ampli d'edat, i en aquest cas, doncs, enquestes telefòniques.
Sí. Per això que, o sigui, és una enquesta, no són dades estadístiques. És una enquesta que dona uns resultats i dona unes dades, però no són dades estadístiques de les persones, perquè, com ja s'ha dit, no quadra amb les persones que van a rebre o a demanar assistència a l'Ajuntament, als serveis socials de l'Ajuntament. No quadra. I es comentava per part de la Mireia, per exemple, que hi ha gent que no s'atreveix a anar allà a demanar-ho, no? Pues aquesta podria ser una raó d'aquesta diferència. Però hem de tenir clar que això són manifestacions que fan persones sobre la seva situació personal i que una empresa recull quan li fa la pregunta a aquesta persona sobre aquestes dades. Ho dic per posar les... perquè no són dades objectives, són dades que seran més subjectives o menys depenent de l'objectivitat de la persona que respon. Això és una enquesta. Per tant...
Sí, però una cosa, per no confondre l'audiència, en el sentit dels baròmetres i els molts observatoris tenen sistemes quantitatius i qualitatius. En aquest cas s'ha optat per un sistema quantitatiu a l'hora de recollir dades. Ho dic perquè com el CIS o com d'altres observatoris o baròmetres fan servir aquest sistema. Aquest és vull dir que seria una altra cosa després valorar si han de fer altres tècniques qualitatives en aquest baròmetre, però vull dir que no... que potser seria un altre debat també molt interessant, si de com es fan els baròmetres aquest cas els observatoris d'aquest tipus.
No, que seria molt interessant aquest debat, però no és el d'avui.
Ja.
Perdona. Però i jo el que volia és posar en context del que estem parlant, que és una enquesta. Vale? Perquè diem un baròmetre, però un baròmetre pot ser de dades que són contrastades pels serveis socials de l'Ajuntament o de dades que diguin les persones a les quals es truca per telèfon per part d'una empresa privada, no? Que és el cas, encarregada per l'Ajuntament, però és el cas. I per tant és diferent. Jo crec que és diferent. Perquè segurament en el 100% dels casos que fem això mai sortirà el mateix resultat amb les dades de l'Ajuntament o les dades oficials o les dades de les enquestes. Mai. I això també és una qüestió important. Amb el tema això, el que posa de relleu és que hi ha molta gent doncs, que ja ho sabíem, jo crec que ja ho sabíem, o sigui, que hi ha molta gent que no arriba a final de mes, no només per aquest baròmetre, no només per l'observatori sociològic, sinó també per les dades que tenim ja des de l'Ajuntament i des d'altres organismes que recullen dades reals de la gent que va a demanar ajuda als serveis socials dels ajuntaments. I com això passa, doncs hem de solucionar el problema. Sobre això, el que vull dir és que hi ha molts partits en aquesta taula que hem demanat des de fa molts anys que, sobretot, insistentment des del començament de la crisi, que les partides de serveis socials haurien d'estar molt més dotades de pressupost. Com deia el Sergio, si aquestes polítiques no es tradueixen en diners a un pressupost, no és paper mullat. Doncs, veritablement és així i no ho hem fet. Jo crec que no ho hem fet. Nosaltres cada any hem demanat a les al·legacions dels pressupostos més dotació a la partida de serveis socials. Això sí que és una dada que no és una enquesta, sinó que és una dada real perquè està en els papers. Evidentment, tenim sort que tenim entitats, com deia també el Sergio, Càritas, que és un exemple, perquè hi ha altres, que ajuden a molta gent. Ajuden a molta gent i, a més, que cada any demanen a molta... O sigui, fan una campanya de publicitat demanant ajuda a gent que sí que té recursos sobrants, per dir-ho d'alguna forma, per ajudar a les persones que no en tenen. No? I tenen un menjador social al qual van moltes persones cada dia a dinar perquè no poden comprar, no poden cobrir les seves necessitats bàsiques en quant a manteniment personal, i ja no diguem amb el tema de la pobresa energètica. Evidentment, des de les institucions públiques hem de ser doncs, sensibles i estar molt atents a totes aquestes qüestions, i jo crec que és lògic és que els serveis socials analitzin cas per cas, que crec que és el que fan, El que és veritat també és que hi ha gent que no s'atreveix a anar-hi. Estic d'acord amb això. Però perquè és difícil, com deia el Vicenç, ser pobre en una ciutat que és més o menys rica, no? Diríem. Però sí que és veritat també que els serveis socials han de fer una activitat proactiva, els ajuntaments una activitat proactiva en aquest tema perquè la gent pugui o no tingui problemes per anar a rebre ajuda. I última cosa que vull dir, amb el tema de la distribució d'aquesta pobresa que s'ha anomenat per barris. Jo crec que és una qüestió que és fins a cert punt lògica, perquè hi ha zones on la gent que no té prou diners ja no hi va viure, ja mai pensa traslladar-se allà perquè el nivell de preus dels habitatges que hi ha en aquella zona o en aquell barri concret és massa alt. Hi ha gent que té disponibilitat de diners i no va a viure a determinats barris on creu, doncs, perquè està millor en altres barris. Això és una qüestió lògica i jo crec que aquí no. Però sí que és veritat que no hi ha guetos. O sigui, crec que no hi ha guetos perquè la gent que es pot permetre viure en un barri que té uns preus d'habitatge més alts també freqüenta els barris que no tenen aquests preus tan alts per comprar, per no sé què. O sigui, ja tot està barrejat. Encara que viure, és la gent sí que es distribueix per barris en funció dels preus dels habitatges, evidentment.
No vull que sembli que estava ara rectificant el senyor Benejant, simplement, de fet era una crítica a la totalitat en el sentit de que en altres països s'han canviat els models a l'hora de fer doncs, aquest tipus d'observatoris i aquí es continua fent servir molt l'enquesta telefònica i ho deien en general en el sistema que potser també això s'hauria de revisar.
I crec que és necessari. Eh?
Sí. Vull dir que no era per rectificar-ho vostè, sinó no. En tot cas doncs, fer aquesta petita remarca. Sobre l'observatori també vull ara confrontar dues dades ràpidament. Una, el perfil que s'extreu de la persona que es troba en aquesta situació d'exclusió. Segons l'observatori, de manera generalitzada, és una persona que és immigrada, no de la Unió Europea, sinó d'altres països, nascuda a l'estranger o en algun altre municipi de l'estat espanyol. I també doncs, diu que hi ha una característica que té un nivell d'estudis inferiors als universitaris i que no tingui domini absolut de la llengua catalana. I una altra dada, que segurament molta gent que ens està escoltant, precisament aquesta setmana també publicàvem les dades de l'atur, Sant Cugat se situa en una de les poblacions amb menys atur, amb una baixada al mes d'octubre d'un 1%, se situa al 4% i per sota de la mitjana del Vallès i de Catalunya, clar. En aquest sentit, i obro el torn obert perquè ens queden 9 minuts i d'alguna manera es trenca el miratge que tenim de Sant Cugat sobre el que es veu des de fora i el que hi ha dins. Eloi?
Home, és complicat, eh? Ara també fent anàlisis d'això. Evidentment, doncs, entenem que segurament per una persona que ve de fora vingui d'on vingui i en un país nou doncs, també el procés d'integració doncs, és més complex per qualsevol, eh? Igual que si jo marxés ara doncs, a viure a un altre país segurament em trobaré una situació doncs, similar perquè trobar-te, adaptar-te doncs, a la cultura, encaixar el tema de llengua, el tema doncs, de les diferents necessitats doncs, entre les personals i les laborals d'aquella cultura, d'aquell país doncs evidentment s'han d'equilibrar i s'han de trobar l'encaix, per tant entenc que és, bueno, que segurament doncs, el que diu aquest perfil, no? Doncs que persones que venen de països de fora doncs, els hi costa més o estan en aquesta situació doncs és una realitat i per tant el que hem de fer també és des de l'àmbit municipal i també es fa des d'altres associacions doncs ajudar sobretot aquest col·lectiu doncs, a una total integració pel tema que fa coneixement de la cultura, de la llengua i de tots aquests aspectes que segurament doncs, els ajudaran doncs a trobar feina també doncs a més aviat, també un tema de formació doncs malauradament Sabem que doncs, hi ha països on la formació acadèmica doncs, no està al nivell de molts altres països i per tant venen amb algunes deficiències que també des de, des de les polítiques municipals i des d'altres col·lectius doncs, es fan programes doncs, per acabar de formar doncs, aquestes persones perquè tinguin més recursos no? per a l'hora d'afrontar i no tenir aquesta desigualtat a l'hora d'afrontar un accés a un lloc de treball. Per tant, hi ha feina a fer, sobretot amb aquests col·lectius que aquí doncs, es queden ben identificats i seguir treballant perquè aquesta inclusió sigui total.
Ignasi, bé.
Sí, a mi del perfil aquest que has comentat m'ha faltat que la majoria són dones, perquè al final és allò, no? La gent de classe baixa, la gent nouvinguda, les dones, si tens tots aquests números, premi, no?
Però repeteix una mica el patró segurament d'altres municipis.
No. Clar, bueno, evidentment.
Absolutament,
sí, segur. Això no som una rara avis. Jo, de fet, una de les coses que torno a incidir és que Sant Cugat no és tan diferent en realitat d'altres llocs. I aquí hi ha una cosa que, després de parlar del perfil, que, no, és el, que crec que és el mateix. Així, en general, m'ha sorprès, o bueno, potser no tant, però la intervenció de l'Àlvaro negant una mica, o almenys negant la major, no? Deixa'm que parli, sisplau. Has dit una cosa, has dit que les dades de la gent que va a serveis socials no corroboren això. I això jo crec que sí que ho corroboren, perquè les dades, de manera sostinguda, és que un 10% de la població fa ús dels serveis socials i que hi ha, l'últim any, unes 700 famílies, però han sigut 800 i 900 que van a Càritas. Per tant, jo crec que sí que estan bastant corroborades les dades. Dic això. És per mi negar les dades, o sigui...
No, es posat, això sí, això sí.
I has posat en entredit una mica, o sigui, has relativitzat això. Això ho has fet o no? I és, quan has dit que les dades d'això no corroboren la realitat, per mi sí que és negar la major, vaja, però és igual. Bueno. Podem parlar de com ho has dit. Però en tot cas, sí, les dades sí que ho confirmen. O sigui, un 10% de la població va a Càritas. I finalment, el tema de l'atur. És que... que no hi hagi atur no vol dir que hi hagi, vull dir que la gent no sigui pobra. O sigui, el perfil de pobres, el nou perfil, són joves que tenen feina, inclús tenen més d'una feina. El tema és que tenim unes feines de merda i ens porta a vides molt precàries. Per tant, aquí jo posaria una mica d'èmfasi en això. L'atur és una dada molt relativa al costat d'altres.
Sergio Blázquez.
Sí, de forma rápida, bueno, el perfil que has citado a mí no me sorprende para nada porque en realidad yo creo que es el patrón casi diría que de toda España o de toda la Unión Europea, por lo tanto no me sorprende en absoluto. Y luego algo que hay que decir y que seguramente quien nos escuche lo sabrá es que en San Cugat hay cierto hay como un estigma social, ¿no? Yo estoy seguro de que hay mucha gente que no va a servicios sociales y al final lo que hace es coger las maletas y se va a otros municipios donde seguramente el precio de la vivienda es bastante más bajo. Y
una reflexió
social
que ha sostingut Càritas molts anys en aquest
sí,
sentit.
Sí, correcto. Y luego, lo que me ha parecido un poco el ambiente que he percibido, y sobre todo, eso tengo que reprochar en este caso al Eloy, en nombre del PDeCAT, es que parece un poco que estemos llorando sobre la leche derramada. Un poco como si esto fuera... No, yo quiero que haya unas medidas de choque, un plan de choque para revertir esta situación, pero ambicioso, y sobre todo que vaya a atacar a lo que es... a lo que es la vivienda, y aquí las políticas, la política del PDeCAT en los últimos años ha sido raquítica, y por lo que se nos aduce en el futuro, yo creo que es muy poco ambiciosa. Entonces parece que hay un poco de, bueno, es que esto es así, y es un poco como, ¿no?, la vida fluye y fluye en este sentido. Bueno, pues vamos a intentar ponerle remedio, pero no tener esta actitud, para mí, derrotista.
Mireia Ingla.
Sí, amb això estaria d'acord, amb aquest final del Sergio, no? Quan diu que, clar, al final atens el que has estat molt de temps conreuant o no, en aquest cas, no? Que és, per tant, aquestes polítiques d'habitatge, hem dit que era molt important, per tant, les polítiques d'habitatge, aviam si, no? Sempre insistint en el mateix, habitatge social, etcètera. Però és veritat que com a ajuntament hi ha altres mesures que no només pots fer, sinó que has de fer i t'has de buscar la vida per fer-les, i més un ajuntament com el de la nostra ciutat, que té capacitat i recursos per fer-ho. Hi ha coses que ja es fan, recordo bàsicament perquè va ser un acord de pressupostos del 16 i del 17 amb el PDeCAT per part d'Esquerra, doncs la part dels ajuts a l'IBI o a la contractació de més de persones de més de 45 anys, o per exemple tot el tema de la tarifació social, que són aquests temes que des d'un ajuntament doncs has de fer i has d'augmentar en funció també ara d'aquestes dades, que també estic d'acord amb l'Ignasi, que sí que van més o menys a l'hora amb el que havien dit els serveis socials. Simplement acabar dient que el que parlava el representant del PSC respecte als pressupostos de donar suport als pressupostos de Sánchez, jo crec que ja en saben per què no donarem suport als pressupostos de Sánchez, vaja, dia que passa encara demostra molt més el per què i per què no ho farem de cap de les maneres, però per exemple del salari mínim interprofessional tothom sap que el govern aquest divendres per Consell de Ministres podria aprovar-ho perquè això es fa per decret i s'ha fet sempre així en tots els governs, per tal que no doni l'excusa de no apujar el salari mínim interprofessional, que segur que és una bona mesura indiscutiblement, i no doni la culpa als altres, perquè això ho pot fer perfectament el govern per ell mateix.
Roser Casamitjana.
Bueno, jo només volia dir dues coses. Una, que cada ajuntament té els diners que té, nosaltres en tenim teòricament molts, però les prioritats són les que són. Aquests diners es gasten d'una manera o d'una altra, i no voldria ser així allò que es diu populista, però sí que és veritat que aquí hem creat un model de ciutat, doncs, que fa que en alguns moments prioritzem determinades coses, i un pot dir, doncs, que jo poso un jardí més, o arreglo els parcs infantils, o poso més diners per l'habitatge, per la pobresa energètica, o pels serveis socials.
Val?
I per tant, doncs, això ja no depèn tant de la quantitat de diners, sinó de les prioritats que té cadascú on posa aquests diners, això per un cantó. I després, jo crec que l'altre cantó és, malgrat tot, tenim diners, però necessitem aquests diners. Si no els tenim, no els podrem invertir ni en jardins ni en serveis socials. I per tant, jo crec que això de que a vegades diem, bueno, hem de rebaixar els impostos i tal i qual, jo amb això no estic d'acord. És a dir, si tenim gent que és molt rica i la tenim, i la tenim, perquè es demostra que la tenim, doncs que pagui. I precisament la tarifació social consisteix en això. Per tant, jo crec que aquestes dues coses són les mesures no pal·liatives, sinó estructurals.
Vicent San Francisco.
Sí, quan hem parlat del tipus de persones pobres que hi ha a Sant Cugat, és que és el mateix tipus de persones que hi ha pobres a tot arreu, o sigui, no som diferents amb això. Després, volia comentar que, bueno, pensem, no es vol aprovar uns pressupostos per una sèrie de raons que, a més, el govern no pot fer res, entrar en temes de...
Permeta.
La falta, eh?
Això és d'un cinisme que, bueno...
Potser seria un debat per un altre dia.
És cinisme parlar de que, o sigui, pensem en una separació de poders, pensem que les repúbliques i les democràcies tenen una separació de poders.
Pensem,
per exemple, en la gent més gran de 54 anys que no poden tenir ajudes, pensem en les dones víctimes de violència de gènere que no se'ls podrà tenir més ajudes, pensem en el salari mínim, pensem en les rendes garantides, que tampoc podrem tenir. Tot això, pensem també, per exemple, en mesures d'habitatge, poder allargar els lloguers de 3 anys a 5 anys, per exemple, i poder intentar rebaixar els preus dels habitatges. Tot això està als acords de PSOE i Podemos. No volia aprovar això, em sembla perfecte, però pensem que és això el que no estem aprovant. Pensem que és això a canvi d'altres coses.
Álvaro Veneza, del Partit Popular, que ens queda poc temps.
Llàstima, que ens quedi poc temps.
Si vols te'l deixo.
No, res, faltaria més.
Jo sobre això de relativitzar les dades, sí que és veritat que en certa manera he relativitzat, però no per relativitzar-les o no per minimitzar l'impacte de la pobresa a Sant Cugat, sinó per dir que les dades no són dades dels serveis socials, per exemple, sinó que són dades de percepcions d'un mateix que tenen les persones a les quals se'ls fa l'enquesta. Que, naturalment, moltes estan carregades d'objectivitat i moltes estan carregades de subjectivitat, com en tot. És a dir, en aquesta taula també hi ha comentaris que estan carregats d'objectivitat i comentaris que no. I, per tant, això és inherent a les persones, no? I és això el que vull dir, que segurament nosaltres ens hem de fiar amb dades, o sigui, em fio més de dades reals de gent que són o que demanen aquesta ajuda que de dades subjectives. És la meva percepció de com s'han d'entendre les enquestes.
Però perdona, només et interrompo un moment, però clar, hi ha una part que no hi va, llavors no, ja no te'n pots refiar, saps? Sí, que això també és important, sí. I això potser només ho saps preguntant.
Ja ho sé, per això he dit que és necessari fer-ho, és necessari fer l'enquesta, sí, sí. No? I per això estic d'acord amb que es faci l'enquesta i que es gastin uns diners públics en fer aquesta enquesta, però és per rebre aquesta informació i perquè les enquestes aquestes fan saltar alarmes, però no ens donen dades objectives, crec jo, però fan saltar alarmes. i per tant ens donen una percepció més real de la que ja tenim a nosaltres, com, o sigui, quan ho barregem amb les dades objectives.
Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies a Eloi Rovira, Ignasi Bea, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Roser Casamitjana, Vicenç San Francisco i Álvaro Benejam per haver vingut a la tertúlia.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I tornem demà, ara els deixem amb el Sant Cugat a Fons, siguin feliços.